L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 19 de juliol, destacarem... Crearan un protocol d'actuació que avaluï com atacar els adults de mosca negra a l'Ebre. Els veïns d'Horta de Sant Llatzer recullen més de 400 firmes contra la invasió de la mosca i el mosquit. Fins a 243 ERO i més de 2.300 treballadors tarragonins afectats durant el primer semestre de l'any. Fiscalia manté la petició de 9 anys d'inhabilitació per a l'exalcalde i dos exregidors d'Alcanar pel cas de les multes. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Després de 6 anys, la mosca negra ha colonitzat les Terres de l'Ebre. Així de contundent es va mostrar el director tècnic del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, Raül Escosa, davant de l'allau de queixes d'alcaldes per l'increment de la població de la plaga durant aquest estiu. En una reunió convocada per la delegació del govern a les Terres de l'Ebre amb els tècnics del CODE i els presidents dels consells comarcals, es va decidir recuperar la comissió de treball per fer el seguiment dels tractaments contra la mosca. Aquesta comissió també haurà de treballar en la creació d'un protocol d'actuació que avaluï la possibilitat de buscar un producte que ataqui els insectes adults. Xavier Pallarès.
Entenem la situació complicada, és una situació complicada, el tema de la mosca negra i dels mosquits. El CODE està fent la seva feina i fruit d'aquesta feina ja tenien previst també ficar nous punts de tractament al riu Ebre. Volem atacar el que és la larva, no als municipis, perquè evidentment això crearia una sèrie de problemàtiques. També ha sortit de la reunió la possibilitat de poder parlar amb els diferents ajuntaments i formar en certa manera els operaris dels diferents ajuntaments per saber quins productes se poden tirar i quan s'han de tirar i de quina manera s'han de tirar. Incorporar a la comissió que hi havia al seu moment també evidentment el Departament d'Agricultura i el Departament de Sanitat, perquè són parts importants, i el de Territori i Sostenibilitat en aquest cas, per també de quina manera podem incidir del que és dels tractaments que s'han de fer del que és el propi parc natural, vale? Això seria el resum de la reunió d'avui. Prioritzem molt, si no el president del Consell Comarcal de la Ribera m'ha dit que ho diga i així ho dic, i és veritat, perquè així ho crec i ho creiem tots els que estem aquí. Prioritzem molt a les persones, perquè entenem que això és un problema que afecta a les persones, i a vegades per prioritzar la vida de les persones, el turisme i la gent que vivim aquí al territori, evidentment hi ha molts productes, com molt bé sabeu, que no es poden tractar, però és normal que algun alcalde que diu, escolta, ja n'hi ha prou d'este lío, han de prioritzar les persones, hem de mirar de dins del que mos, avui la Unió Europea i tants organismes ens diuen este producte sí, este producte no, però en definitiva el que han de prioritzar és que la gent pugui viure en este territori i evidentment traure un bon fruit sobretot del tema del turisme.
Segons va explicar el director tècnic del CODE, Raül Escosa, cal dissenyar un protocol d'actuació que determini què es pot fer i què no, així com conèixer els tipus de producte que hi ha i la seva eficàcia.
Se tracta una mica d'incorporar en aquesta comissió a gent que ja hi havia estat i que és important que hi estigui, Departament de Salut, Departament d'Agricultura, en el sentit de que entre tots, poguéssim elaborar un protocol d'actuació. Perquè què passa? Estos dies, evidentment, rebo consultes de tots els jardiners, de tots els alcaldes, jo que em sembla que m'ha trucat tots els pobles de la comarca, no? La mosca, quan s'expandeix, què busca? Busca nous punts de cria, però també busca nous punts de refugi. I aquests punts de refugi doncs, són les gespes, vull dir, no cal visitar, puges a la terra alta i aquell secarral, aquell d'allò, prum, aquell oasis, aquella gespa, aquell seto, aquell hortet, aquella verdureta, no sé què. Doncs clar, allà estan. Llavors, clar, hem de parlar i hem de dissenyar este protocol. Salut ha de dir, escolteu, perquè tornem a estar el mateix. Madrid, el Ministeri de Sanitat de Madrid, Catalunya, Catalunya una mica més perquè està més proper i ja m'hem encarregat de tenir-los bueno, al dia i parlar i consultar i tal. Totes aquestes coses són alienes en ells. Ells no. Estar no han de fer front a aquests fenòmens. I per tant, tu mires. Productes. Productes ja no els queden. Bàsicament, per desgràcia, només han quedat piretroids. Els piretroids tenen impacte, tenen bona eficàcia de xoc si toques l'insecte, però la persistència és pràcticament nul·la. Estan fets ja expressament així perquè llavors els rajos ultravioleta els degraden, per tant, sí, no causen cap destorb a la cadena tròfica perquè ràpidament s'eliminen, no sé què, però és que les seves eficàcies són baixíssimes. Llavors, una altra cosa, estan pensats per a tractar escarabitxes, no sé què, els elements biològics que afectaven, diguéssim, als humans abans o en altres zones on no hi ha ni mosquit ni mosca negra.
El director tècnic va recordar que enguany s'han fet tots els tractaments correctament, però que l'increment de macrofits al riu ha augmentat també la presència de larves. Així, a més dels 6 punts de tractament habituals, una disminució de l'eficàcia del tractament amb BTI a la part baixa de l'Ebre, entre Tortosa i Amposta, ha fet necessari reforçar els punts d'actuació. En aquest sentit, el CODE ja ha confirmat que a partir del proper tractament, previst per a finals de juliol, s'inclourà un nou punt de tractament més al sud de la illa dels Bous. El director tècnic del CODE va deixar clar que la plaga de la mosca negra, en magnitud i afectació, és un fenomen únic a Europa i va reclamar la necessitat de millorar la col·laboració i organització entre administracions, sobretot amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la Unió Europea. De fet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja col·labora amb la Generalitat programant alguns desembassaments controlats que permetin afavorir l'eliminació dels macrofits, hàbitats on s'ubiquen les larves de l'insecte. Amb tot, Escosa va assegurar que un increment de les amollades d'aigua tampoc permetria ser més efectius. Actualment, el govern inverteix uns 500.000 euros en la lluita contra la mosca negra, 300.000 euros a l'Ebre i uns 200.000 euros al Segre. I continuem amb més mosca negra perquè els veïns d'Horta de Sant Llatzer, una extensa àrea de vivendes aïllades al sud del nucli urbà de Tortosa, va entregar ahir a l'Ajuntament de Tortosa i al Departament d'Agricultura de la Generalitat un document exigint solucions a la invasió del mosquit i la mosca negra que pateixen aquest estiu. Segons publica el Diari de Tarragona, l'escrit està recolzat per un total de 417 signatures recollides només en 4 dies. La portaveu del col·lectiu, Maria Cinta Colomé, apuntava que es van aconseguir seguir signatures dels veïns de molts de barris de Tortosa, del poble del Regués i de Roquetes, entre d'altres. El col·lectiu reclama a les administracions públiques actuacions urgents i contundents per a frenar la proliferació dels dos insectes que els estan impedint dur una vida normal. En el seu escrit, el col·lectiu reclama l'extensió, si és possible, dels tractaments contra la mosca negra en les àrees de cultiu, a la necessitat d'obligar els propietaris a mantenir netes les seves finques i el control d'abocaments de purins en algunes finques agrícoles. Estan convençuts que la pràctica d'utilitzar purins com a adob agrícola pot haver provocat que la massificació d'aquests insectes sigui tan important. Els veïns de Horta de Sant Llatzer van denunciar la passada setmana que no podien passejar amb tranquil·litat pels jardins, camins i finques agrícoles, ja que mosquits i mosques negres els piquen contínuament. A les nits han de tancar finestres i connectar aparells de ventilació. Anar a collir els productes a l'horta o fer tasques agrícoles també s'ha convertit en un malson. Alguns afectats han requerit ajuda mèdica per alleugerir la mossegada produïda per la mosca negra.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Durant el primer semestre de l'any, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han presentat un total de 243 ERTOs que han afectat a 2.301 treballadors, segons les xifres d'un informe de la Unió General de Treballadors. En concret, d'aquests 243 expedients, 153 han estat de reducció, 62 de suspensió i 28 d'extinció. El Camp de Tarragona acumula 148 d'aquests expedients que han deixat sense feina a 1.585 treballadors i a les Terres Terres de l'Ebre 95 ERO amb 716 persones afectades. La comarca més perjudicada és el Baix Camp, amb 53 expedients i 787 treballadors afectats, mentre que la Terra Alta és la que surt més ben parada, amb un únic expedient que ha afectat 10 persones. A les Terres de l'Ebre, la comarca més afectada ha estat el Montsià, on s'han presentat 54 expedients que han deixat a l'atur 430 treballadors, seguida del Baix Ebre, on 251 persones s'han vist afectades per 35 ERO. A la Ribera d'Ebre s'han presentat 5 expedients que han afectat a 25 treballadors, mentre que a la Terra Alta només s'ha presentat un ERO que ha deixat sense feina a 10 treballadors.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Dissabte 30 de juliol a partir de les 12:30 de la nit a l'Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Mítico 70. Amb l'actuació en directe de Miki, Toni Ronald, Janet i Lorenzo Santamaría.
Para que no me olvide.
I després arrodonim la nit amb Mr. DJ Fernando García i les seves caixes de discos. Venda anticipada 15 euros, a taquilla 18 euros. Mítico 70, organitza Garcos Espectacles amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
La Fiscalia va reiterar la seva petició de 9 anys d'inhabilitació per un presumpte delicte de prevaricació per a l'exalcalde d'Alcanar, Ricard Bor, i els exregidors Xavier Ulldemolins i Enric Sancho al final de la vista oral que va tenir lloc ahir dilluns al jutjat del penal de Tortosa pel cas del perdó d'una dotzena de multes de trànsit imposades per la policia local l'any 2005. Els acusats van declarar que es van limitar a recollir les al·legacions verbals dels multats i a trametre-les a base, ens que gestiona el cobrament de les sancions. Per a la fiscal, però, van ometre de forma deliberada les diligències procedimentals per anul·lar les sancions a persones amb qui tenien vincles. La defensa de l'exalcalde i els dos exregidors socialistes, representats pel conegut advocat Joan Córdoba, es va centrar en demostrar que tots tres haurien actuat sense ànim de pervertir el procediment sancionador i únicament haurien donat curs en l'expedient obert per base a una sèrie d'al·legacions verbals que els van fer arribar personalment per tractar d'evitar les sancions. Joan Córdoba.
Aquests senyors l'únic que han fet és transmetre l'existència d'unes al·legacions per part d'uns ciutadans, els que van escoltar i llavors van transmetre aquestes al·legacions que s'havien produït realment, que s'havien produït de paraula, però encara que s'havien produït de paraula són reals, i les han fet arribar a l'organisme superior. En conseqüència, en aquest comportament d'un alcalde i d'un regidor que es limita a escoltar el seu veí, recollir el que diu el seu vi i transmetre'l al superior, en això no hi ha cap tipus d'infracció penal. No?
Uns arguments que no van convèncer la fiscal del cas, Juana Jiménez, qui ha acusat els exedils d'haver intervingut de forma activa i deliberada en el procés, ometent i anul·lant les diligències per aconseguir la retirada de les multes. Jiménez va recordar que, com a representants de l'administració sancionadora, l'exalcalde i els exregidors no podien haver intervingut en la fase d'instrucció del procés, impulsant que Base afegís als expedients oberts tres documents municipals que manifestaven l'acceptació d'aquestes al·legacions per part del consistori. La fiscal, de fet, va remarcar que en cap cas, com és preceptiu, els agents sancionadors van tenir la possibilitat de rebatre les possibles al·legacions verbals que aduïen els responsables municipals en uns documents que es van transmetre a Base sense el registre de sortida del consistori. Per la seva banda, la defensa va citar a declarar diversos veïns d'Alcanar multats per la policia local perquè expliquessin com es van produir les multes i quin procediment utilitzaven per transmetre les al·legacions verbals als representants municipals, visitant-los tant al consistori com en altres llocs per fer-los saber la seva disconformitat amb la sanció imposada. Per contra, la Fiscalia va insistir en tipificar els fets com a prevaricació d'acord amb l'article 404 del Codi Penal i van reclamar per als tres acusats 9 anys d'inhabilitació per a qualsevol feina o càrrec. Bor, Ulldemolins i Sancho van assistir al judici que va tenir lloc al jutjat penal de Tortosa acompanyats per un petit grup de veïns que els va voler donar suport durant la vista. També es van deixar veure pels jutjats de Tortosa regidors de Convergència i Unió i el portaveu municipal convergent Ivan Romeu. Precisament el procés penal es va iniciar arran d'una denúncia del partit local Acord per Alcanar, actualment integrat a Convergència i Unió. Tot i que el partit va acabar retirant la denúncia, Fiscalia va decidir presentar càrrecs.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat cedeix el passeig de les quatre carreteres a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. El conseller de Sostenibilitat i Territori va presidir la passada setmana la inauguració del passeig i va signar en el mateix acte el document de cessió al poble d'aquest tram de l'antiga T331. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs així és, des de la passada setmana Santa Bàrbara compta ja amb una nova via urbana, concretament l'anomenat Passeig de les Quatre Carreteres, que pren el nom popular amb què es coneix aquest indret de la població on confluïa fins fa poc l'encreuament de les carreteres que portaven cap a Tortosa, Ulldecona o d'Amposta fins a la Sínia. Amb la inauguració, a l'abril del 2010, de la circunvalació de la T331, Santa Bàrbara guanyava aquest tram de la carretera per convertir-lo en un passeig que va ser inaugurat oficialment el passat dimecres dintre dels actes de Festa Major pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Al mateix temps, l'acte va ser aprofitat per assignar el document de cessió d'aquest tram de carretera a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que en tindrà la titularitat a partir d'ara. En el seu Parlament, el conseller reconeixia que aquesta inauguració era una obra heretada del seu predecessor, Joaquim Nadal, però que, en definitiva, tots estaven treballant pel mateix, que és el benestar de la població, i que aquesta obra, va dir el conseller, era una millora indiscutible en la qualitat de vida dels veïns del municipi en general i de la zona en particular. Escoltem Recoder.
Jo, evidentment, no sóc el que vaig començar aquesta obra com a conseller. Jo sóc conseller des del dia 29 de desembre i fins aleshores era alcalde de la meva ciutat, de Sant Cugat del Vallès, no? I això és una obra que va començar el meu antecessor, en Joaquim Nadal, l'alcalde l'ha esmentat, amb agraïment. Jo també m'uneixo, doncs, amb aquest agraïment. És el fruit d'una col·laboració Ajuntament i Generalitat. Al final, tots treballem pel mateix, que és pel benestar dels ciutadans, i les administracions hem de col·laborar per aconseguir aquelles coses que són de comú interès.
L'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, per la seva banda, feia també esment del recorregut històric que havia tingut l'obra de la segona variant de Santa Bàrbara, començant la reivindicació de la mateixa quan ell era encara regidor amb l'equip de l'anterior alcalde, Joaquim Martí, i que havia permès, després d'un llarg recorregut, finalment aconseguir transformar l'antiga carretera per on passaven fins a 5.000 vehicles diaris en un passeig urbanitzat amb amples voreres, il·luminació pública, clavegueres i pluvials que dignifiquen aquest nou espai per al municipi.
És important la creació de la variant de Santa Bàrbara, perquè això va poder permetre alliberar el casc urbà de 5.000 vehicles diaris, amb la urbanització de tota la travessera, la creació de voreres, també de clavegram i pluvials, i tot enllumenat públic a la travessera, en una col·laboració ben establerta entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, la Generalitat de Catalunya, de diferents departaments, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, i també la creació de dos rotondes a la variant on van poder establir elements importantíssims per a la població, com el pont, l'antic pont del tren, o una representació del que simbolitza Santa Bàrbara, que són les oliveres de l'altra variant.
L'obra d'urbanització d'aquest nou passeig s'incloïa en un 90% dintre del pressupost global dels 23 milions d'euros que van costar les obres de millora de la carretera T331 entre Vinallop i Tortosa. El 10% restant ha anat a càrrec de l'Ajuntament Planer.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Importants canvis en respecte al model dels darrers anys a les festes d'Amposta. Amposta farà el ball gratuït i a la vora del riu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs sí, el canvi més important és el trasllat de tot el recinte de festes que fins ara està ubicat a la vora del pavelló Firal per un espai a la vora del riu Ebre, on estaven les antigues piscines municipals i just a la vora de la plaça de Fidel, on es celebrava antigament el ball. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha explicat que amb aquesta iniciativa es pretén, a més de poder gaudir del millor rerefons possible, com és el pont penjant il·luminat durant les festes majors, també apropar el ball al centre de la ciutat i revitalitzar el centre com a zona d'oci durant les festes majors. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
És que se'ns està dient que el ball fet allà baix al recinte Firal té un avantatge que és el lloc que està, que es disposa de serveis, que és un espai molt ampli, però a la vegada també hi havia molta gent que ens deia que això feia que desplacéssim el gruix d'aquestes festes a una zona de la ciutat i que això comportava que el reste de la ciutat, bàsicament, el que fa referència al centre de ciutat i al casc antic, quedava un poc desplaçada del que són les festes. I, per tant, aquest any el que volem fer és una prova, en el sentit d'apropar el que és el ball de festes al centre de ciutat i, a més, a un marc incomparable com és l'antiga ubicació de les piscines municipals, on està en aquests moments aquell aparcament a cel obert, perquè tindrà el marc del costat del riu i del nostre pont penjant il·luminat. Per tant, pensem que és un marc incomparable per a poder fer aquest recinte de festes.
A més del canvi d'ubicació, cal destacar que l'accés al ball serà gratuït i que es rebaixen considerablement els preus de les taules i cadires, de manera que l'abonament amb taula i cadires per a totes les festes i per a 6 persones passa de 160 a 100 euros i l'abonament individual amb cadira reservada per a tots els espectacles és de 20 euros. Surt aproximadament a 2 euros la nit de ball. Ens ho explicava la regidora de festes, Mar Panisello.
Una opció doncs, per a que la gent pogués vindre, en aquella gent que es vol apropar i entrar un ratet a veure el ball o a fer dos ballets inclús, que puguin entrar al recinte de festes, i aquella gent que, com sempre, doncs, bueno, puguen tindre la seva taula reservada i el seu espai reservat, doncs, evidentment ho puguen tindre, han baixat el preu per a que tothom pugui accedir, doncs, i hem pensat en la crisi que hi ha hagut i que la gent pugui accedir al ball i tothom tingui el seu espai reservat. La gent que vulgui entrar gratuïtament podrà entrar i la gent que pugui tindre el seu espai el podrà tindre. Dins el bono entran tots els espectacles, entrarà el sopar, entrarà els espectacles de vestits de paper, entrarà tot dins el bono, com sempre s'ha fet.
L'alcalde ha afirmat que aquesta és una experiència que es volia fer perquè estan vivint moments econòmicament molt difícils. Els ciutadans ampostins i ampostines ja es mereixen poder accedir a tots els actes que realitzen durant les festes durant aquests 10 dies. En ser el primer cop que es realitza el ball en aquest espai, s'ha hagut de treballar molt la proposta, així com ho ha explicat la regidora de festes, Mar Panisello, que ha reiterat que no és una decisió presa de la nit al dia, sinó que s'ha tingut molt en compte tot allò que fa referència als serveis, a l'aparcament i a dinamitzar el centre de la ciutat. També en referència als espais on es desenvoluparan els actes de les festes, s'han buscat altres ubicacions importants per tal de celebrar activitats en diversos punts de la ciutat, com la plaça del Mercat, que tot i que encara no està totalment acabada, sí que estarà en condicions d'acollir la ballada de sardanes, o el parc de Giribecs, on hi haurà cinema a la fresca, aprofitant l'auditori a l'aire lliure que disposa el parc i on caben unes 1.000 persones. D'altra banda, també s'ha anunciat que serà la pregonera de festes d'aquest any, la que fou doncs, com a dona de la ciutat durant molts anys, Teresa Ferrer Porres, més coneguda pels ampostins com Teresita la Madrina. Altres novetats que es preparen en el programa afecten a la desfilada de vestits de paper que, segons ha anunciat la regidora, estarà plena de sorpreses. Cal recordar que aquest proper divendres i el nou recinte de festes es farà ja la presentació de les pubilles majors i també infantils de la ciutat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Per segon any consecutiu, la Bassa de l'Arena, el Fangar i la Marquesa premiades amb el distintiu de Platges Verges d'Ecologistes en Acció. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Platges amb bandera blava i platges amb bandera de Platges Verges de tot n'hi ha del Tebre, ja que més de la bandera blava de Riumar, Ecologistes en Acció ha concedit el distintiu Platges Verges a la Bassa de l'Arena, el Fangar i la Marquesa per segon any consecutiu. Un distintiu ecològic que destaca la qualitat de les platges que encara mantenen el seu valor natural inalterable. A més, el jurat té en compte els valors de fauna i flora, el fet que no hi hagi intervenció antròpica i que es tracta de platges gens massificades i amb un accés limitat al trànsit rodat. Des de la Regidoria de Medi Ambient es valora molt positivament el guardó, ja que reconeix la tasca duta a terme. Clara Franc, tècnica de Medi Ambient.
Les platges del Fangar, la Marquesa i la Bassa de l'Arena de Deltebre han tornat a estar guardonades en el distintiu Platges Verges, que dona Ecologistes en Acció a aquelles platges de les comarques de Tarragona que tenen un bon estat natural, que tenen valors considerables de flora i fauna, dificultat en l'accés i que estiguen lo menys intervingudes per part de l'home. Des de l'Ajuntament però estem molt contents perquè veiem que tenim totes les platges en algun guardó, la platja de Riumar en la bandera blava i aquestes tres platges en el distintiu Platges Verges.
La iniciativa va sorgir fa uns anys a Cadis i Ecologistes en Acció l'ha anat estenent a la resta de territoris on té implantació. A Tarragona és el segon any que s'organitza i enguany aspiraven al guardó 16 platges de 6 municipis diferents. 13 l'han obtingut, 9 de les quals són de les Terres de l'Ebre, 3 de Deltebre, 2 a l'Ametlla de Mar, 1 a l'Ampolla i 2 a Amposta. El lliurament dels guardons es va realitzar en un acte a l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte 30 de juliol a partir de les 12:30 de la nit a l'Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Mítico 70. Amb l'actuació en directe de Miki, Toni Ronald, Janet i Lorenzo Santamaría.
Para que no me olvide.
I després arrodonim la nit amb Mr. DJ Fernando García i les seves caixes de discos. Venda anticipada 15 euros, a taquilla 18 euros. Mítico 70 organitza Garcos Espectacles amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer. Aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, 20a cantada d'Havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'Havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Matinada de ruixats i tempestes en alguns punts de Catalunya, però la tendència és que aquest dimarts, doncs, el sol domini a Ponent i les Terres de l'Ebre, núvols a la resta de Catalunya, tot i que hi pot haver alguns ruixats fins a mig matí a la costa central i extrem sud de la Costa Brava, i alguna tempesta, localment amb una certa intensitat. Fins a mig matí no entrarà la tramuntana, però el mestral, doncs, ja és present cap a l'extrem sud i pot bufar tot el dia. Les temperatures quedaran frenades a ratlla i aquesta serà la tendència durant tota la setmana.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys.
ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.